Ràdio Estel us ha ofert la Salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel.
Hi ha oients que, gràcies al servei de la ràdio que retransmet cada dia les pregàries monàstiques, han descobert en els monestirs recintes d'espiritualitat i de cultura. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Si el cristià no és signe d'esperança, no és signe de res. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana parem atenció a les jornades interdiocesanes de responsables de catequesi. El professor de pastoral i catequètica, Salvatore Curró, va oferir algunes claus per als catequistes des de tres conceptes: estar en sortida, alegria i misericòrdia. A les jornades també es va presentar una anàlisi de la situació actual de la catequesi.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Maria del Mar Bonet, homenatge a 50 anys de carrera amb 50 cançons.
Del cançoner popular de Mallorca del pare Guinart amb música instrumental cubana, Maria del Mar Bonet canta Zapateo.
Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
La Terra dels Templers t'espera. Del 9 al 14 d'octubre, vine amb el Club Més Amics a Xipre. Visita amb nosaltres la capital, Nicòsia, el parc arqueològic de Pafos i les tombes dels reis, i les ciutats de Salamina i Famagusta, entre d'altres. Del 9 al 14 d'octubre, viatja a Xipre amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la seva creu i que em segueixi.
Marc 8:34. Ràdio Estel. Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts un dissabte més a Del Camp a Taula. Acabem una nova temporada, la cinquena, en la que hem seguit oferint als nostres oients informacions i entrevistes relacionades amb els sectors agrari, rural i agroalimentari català, a més, en menor mesura, del pesquer i forestal. Avui remetrem una de les entrevistes que hem realitzat els darrers mesos, a més de les seccions habituals dels preus agraris, el producte, el plat, la música de la gent del camp, l'agenda, les fires i l'actualitat, on en aquest darrer apartat recordarem les opinions de dos majoristes de Mercabarna coincidint amb el 50 aniversari de la inauguració a la Zona Franca de Barcelona. A la fi d'aquest espai toca fer unes merescudes vacances i agafar renovades forces de cara a la propera temporada. I els que treballin aquestes setmanes, que alguns estarem descansant, desitjar-los que ho portin el millor possible. Pel que fa al camp i als boscos de casa nostra, esperem que la meteorologia no jugui una mala passada a moltes de les collites que venen ara i que no es produeixin incendis forestals, almenys de grans dimensions. Per últim, aprofito aquesta finestra que tinc per agrair als oients i anunciants que ens hagin fet costat durant aquesta temporada. I ens retrobem la propera. Però abans de tot això, toca fer l'espai d'avui.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Per a finalitzar la cinquena temporada en aquesta secció, oferirem el resum d'una de les entrevistes realitzades durant el segon trimestre d'aquest any. Es tracta de la mesa el dissabte 20 de maig i que vam fer a Xavier Pellicer, un dels tres socis i xef del restaurant Celeri de Barcelona, que enguany ha obtingut una estrella Michelin. D'on li ve la seva afició a la cuina i hi havia antecedents familiars?
Pues la veritat és que no. Jo sóc cuiner que se'n diu vocacional. La meva mare és biòloga i es va dedicar a ser professora, el meu pare és químic. Vull dir, potser sí que aquesta alquímia em va portar a fer l'alquímia amb els aliments, no? Però el que és cert és que no hi havia cap, diguem, a casa, ni restaurant, ni bar, ni cap proper familiar que estigués dedicat a l'hostaleria o a la restauració.
Per tant, i com li sorgeix? O sigui...
Jo crec que a l'edat dels 13 anys és quan realment decideixo ser cuiner, no? O voler ser cuiner. I decideixo perquè tinc un interès profund en llegir coses de cuina i sempre estic mirant les revistes, sobretot de la meva àvia francesa, que portaven aquells suplements amb els menús setmanals i que més encara conservo. I tenia sempre... Mira, mirava el menjar i el menjar m'interessava, no? M'interessava l'hora de dinar, m'interessava l'hora de sopar i crec que això fa una mica que... Siguin un noi que era bastant mogudet i que anava d'aquí d'allà i que començava una cosa i l'acabava, pues, quan vaig plantejar que m'agradava el món de la cuina també em van mirar com dient, bueno, una cosa més, a veure què serà el següent. I bueno, de moment pues, encara hi seguim, no?
Perquè va fer algun estudi també?
Bueno, vam anar a l'escola d'hostaleria de Sant Pol de Mar a fer, diguem, el procés. En aquella època hi havia tres escoles d'Espanya, ara hi ha escoles a tots els pobles. Però sí que és cert que en aquella època... El
però tema... és que aquells anys, perdoni que interrompessi, per exemple, jo que he fet periodisme, sí, també de facultats sols hi havia tres a Espanya. Clar. I ara sembla que hi ha gent a tot arreu,
exacte,
no?
Exacte. Bé, bueno, jo crec que el sistema fa que també hem anat creixent i som uns quants més i està bé que hi hagi interès, per, sobretot per ensenyar, no? Després, si està la docència al nivell o ben preparada a nivell de tots els estaments que estan o establiments que estan oferint aquests serveis, s'hauria de veure, no? Però això ja no és cosa meva. Jo no, vaig anar a Sant Pol de Mar perquè la intenció primera era anar a França, a Toulouse, però a Montpellier, i vam arribar una mica tard per la inscripció i el fet de quedar un any en blanc, pues, vam mirar que hi havia l'Estat i hi havia Sant Pol de Mar, que quedava a prop de Barcelona, i era una opció, no? I la vam anar a veure a l'escola i em van apuntar els meus pares allà. Tenia 17 anys, perquè jo sóc de final d'any, i vaig fer els 18 ja estant a Sant Pol de Mar.
Uh-huh. I, tot i que ha tingut una evolució en tots aquests anys, però com defineix la seva cuina i a vostè com a cuiner? Després ja parlarem de l'actualitat,
sí,
no?
Sí, sempre dic que faig una cuina honesta, no? És una cuina bastant transparent, és una cuina que no amaga els ingredients, que busca l'excel·lència del producte, que li agrada que hi hagi aquesta complicitat, no?, de la qualitat, de la tècnica del producte. Són, per mi, tres pilars fonamentals per poder crear un plat, no?
L'altre dia, precisament, vaig veure una crítica d'un, bueno, un crític que va entrar sense que vostè ho sabés i vaig veure... Vaig dir, mare de Déu, senyor, a vegades...
Aquest em sona.
No, semblen crítiques d'aquestes que dius... Bueno, el va deixar... No.
Bueno,
és que pels núvols és poc, no?
No es pot
dir... Això d'altres... O sigui, anava posant diferents, sí, d'això, i clar...
Bueno, hi vaig activar el que és una mica... El que ell va interpretar, que és la meva manera de fer i de pensar, perquè no deixa de ser el seu criteri, i més que una crítica, penso que era una successió d'elogis que li agraeixo moltíssim i que em fa refermar sobretot el projecte que estic portant a terme ara mateix, no? Però sí que em fa entendre que la gent és prou clarivident i prou llesta per estar, tenir l'oportunitat, com va tindre aquest senyor, d'estar a la taula de la cuina i viure en directe el que és el nostre servei en el celerí, pues, que reflectís allò que va escriure. Jo no ho sabia, no, m'ho van ensenyar i em va agradar molt, però bé, també hem de tocar de peus a terra, i vull dir que l'important és el dia a dia, no? Quan tu tens un projecte com el que estem portant a terme ara, el que has de fer és una feina de trinxera, no? I has d'estar a prop del client i li has de fer entendre el que fas i ha de sentir el que tu vols transmetre a través de la teva cuina, no?
Li diré uns noms i què li diuen? Juan Maria Arzac, Jacques Mansimin, Alain Dutournier o Santa Maria?
Bé, Arzac, Juan Mari, home, un amic, el primer gran restaurant en el qual vaig poder fer pràctiques, sortit de l'escola, i va ser el restaurant escollit per fer les meves pràctiques de final de carrera, i vaig, probablement on em vaig enganxar al món de l'alta restauració, no? Vull dir, era un 3 estrelles, i bé, una experiència única i probablement important pel que va vindre darrere, no? Jacques Maxima, un descobriment, no? Gràcies a Jean-Jacques Simon, que era un chef d'aquí francès que estava a Barcelona, que estava al restaurant Tierra, al carrer Canet de Barcelona, i amb el qual feia unes pràctiques també. Li vaig preguntar per poder viatjar fora i em va dir, sí, jo havia treballat amb el Jacques Maxima, que és un tio molt bo, que està a Nice, que està ara muntat un restaurant dintre un teatre, i vaig agafar el tren i me'n vaig anar cap allà. I vaig estar 2 anys i mig amb el Jacques Maxima. I probablement és el xef que ha marcat la meva carrera, no? És el que, per mi, és el xef més creatiu que m'he trobat mai. Molt exigent, molt militar, molt dur, però amb un bagatge i una professionalitat i un coneixement que m'ha servit de molt. I va ser que em va acompanyar i em va proposar pujar a París amb l'Alain Dutournier. Jo venia de fer 2 anys i mig de cuina del sud-est francès, molt, molt de peix, i, bueno, 2 anys i mig de peix. I em va enviar a un restaurant de les Landes, del sud-est de l'interior, de la part més de l'altra part de França, i vaig descobrir aleshores el món dels foie gras, el món dels jarrets, les coccions lentes, les carns, els
ritmos... Totalment diferent.
Els hiatons. Sí, però va ser un complement, no? I estant allà, a través del tiet de la meva dona, que és un pastisser reconegut, que es diu Salvador Sauleda, i que era amic també del Josep Vilella, que també em sembla que la gent sap qui és, que és una persona del món gastronòmic amb molta cultura. Ells feien dinars a casa i un dia que vaig baixar de França vaig anar a fer un halal amb ells i em va dir, oh, jo tinc un amic, el Santi Santa Maria, que té 2 estrelles, que està a Sant Celoni, no n'havia sentit parlar mai. I estant a França, quan vaig veure que el meu cicle a França acabava, vaig fer un truc, vaig dir, escolta, a Mallorca em vau dir de contactar amb el Santi Santa Maria, perquè jo no volia baixar una mica el nivell, no?, d'aquestes 2 estrelles que estava fent. Estava en un món d'èlit, amb molta canya i molta organització, i bé, no sé, m'enlluernava bastant tot això. I aleshores el Santi va pujar a França, a París, amb els seus nanos a... al Disney, i ens vam trobar allà enmig del Mickey i del Pluto. Vam fer una entrevista i és real, eh? No, no dic... I de l'entrevista va sorgir, pues, el meu compromís d'entrar a Can Faves a l'any 93.
És un lloc curiós,
sí,
no?
93, sí.
Sí, de fantasia, és un lloc de fantasia, no? Quasi.
Bé, sí, era una... és que va... bueno, són aquestes coses de la vida que quan les analitzes des de la distància et fa gràcia i penses que probablement havia de ser així, no? I ens vam trobar això enmig del hall de l'hotel, pues clar, hi havia els ninots per allà, perquè és un hotel molt enfocat als nens, i nosaltres entrevistant-se, i, bueno, i vam acordar que jo m'incorporaria com a primer chef de cuina de Can Faves, que fins ara hi tenia segons de cuina, que hi havia més en aquella època el Xavi Torrado, germà del Lluís Torrado, periodista i demés. I jo vaig entrar i vaig estar 6 anys i mig. L'any següent ens van donar la 3a estrella i ja vam estar en aquell nivell a tope, no?, durant 6 anys i mig.
I a part, va estar l'ABAC, on va assolir les 2 primeres estrelles Michelin.
Sí, l'ABAC
és... Ara, per exemple, hi ha el Jordi Cruz, molt sí, conegut i tot, però ell ja va agafar un bagatge, o sigui, les 2 primeres ja les havia agafat.
Bé, bueno, la història és molt senzilla, no? Mm. El 99-2000, el 2000, acabo a Can Faves, i sorgeix el projecte de l'ABAC al carrer Rec, que és el Parc Hotel, a davant de l'Estació de França, un local petitet, i en el qual, pues, m'implico en aquest projecte ABAC, no?, que el creem conjuntament amb la família Simó, no? I aleshores, pues, a l'any ens donen la 1a estrella, als 6 anys ens donen la 2a estrella, entremig hi ha el projecte de la Tamarita a l'Avinguda Tibidabo, i els 3 últims anys ens traslladem allà, i el 2010, arran de la crisi del 2008, i el 2010, pues, bueno, desavenències entre socis, pues, fa que jo el 2010, pues, m'acomiadin i marxi i em projecti en una altra cosa. Diguem que del 2000 al 2010 vaig crear l'ABAC i el vam posar en una posició de lideratge a Barcelona, i després vam anar amb una altra història, que va ser tornar amb en Santi. Malauradament, 6 mesos només juntament amb ell, perquè ens va deixar el 16 de febrer a Singapur. I aleshores després vaig quedar un parell d'anys amb la família mirant de tirar endavant el projecte, que després, bé, no va ser viable perquè econòmicament era una situació molt complexa. I després vaig dir, bueno, pues, canviaré una mica el xip. I aquí estic.
Jo el vaig entrevistar precisament a mi i al Santi Santa Maria poc abans, posaria cap a setembre, octubre o així, a la llotja de Blanes, que es va fer... bueno, un sopar amb la llotja, i ell va portar l'equip del restaurant, però el que hi ha
el que hi havia a l'Evo.
Sí, sí. Va portar el d'això, i realment ja... O sigui, quan parlaves amb ell, aquesta cuina que dius de proximitat,
sí,
te la transmetia molt, o sigui...
Bé, jo haig de dir que...
Ho vivies molt, no? Sí, el producte, sí. El producte, és no sé què parlem.
Quan tu estàs en un entorn com és Sant Celoni, i estàs al Montseny i tens tota aquella força de la natura que t'envolta, o mimetitzes o marxa, perquè no hi ha un altre, no? I és allà, arran de la mort d'en Santi, de tornar a reconnectar amb en Joan Salicru, que és un productor de verdures biodinàmiques que estava a Igurguina.
Sí, ara en parlarem d'això. Farem una petita pausa i parlarem
perfecte.
Pues... Doncs fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobank i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobank. Compartim horitzons.
Estem parlant amb Xavier Pellicer, xef del restaurant Saladí, i ara ja, després de tot el bagatge que hem parlat, parlem d'aquest projecte, que a més, traduït, ve a ser una cosa com Apinap.
Sí, és
Apionabo, no?
Arrel d'Àpid, és el Saladí, no? És el nom en francès, i pels meus orígens francesos, i perquè és un nom que la sonoritat em va agradar molt, és un tema més holístic. Però com que tot va d'holística, i ens movem en un món healthy que hem creat, que és el Saladí, que es mou amb ser un restaurant conscient de que podem, hem d'oferir... Si som bons cuiners, hem de poder fer una cuina vegana, vegetariana i una omnívora de nivell i sense que sigui una trava per el funcionament.
Parlava d'un productor biodinàmic, en Joan Salicru,
sí,
que el va conèixer.
En Joan Salicru és la persona que m'introdueix en el món de l'agricultura biodinàmica i és qui em provoca una mica perquè jo faci el primer curs d'agricultura per entendre com a cuiner què passa amb les verdures que estan ben tractades, no? I que es mouen dintre el cicle més natural, segueixen una mica el que és les fases lunars i que s'impregnen de tota aquesta energia que ens envolta, no? Això seria molt, molt, molt curtet, no? I és aquí, m'entra en això, i arrel d'això jo connecto amb el món de la Ayurveda i també faig un curs de nutrició Ayurveda amb un metge hindú i una mica segueixo aquestes pautes, no? I la barreja d'aquest mix fa que la meva proposta actual del Saladí estigui enfocada a mirar que la gent pues, faci una ingestió molt, molt divertida i molt maca, però també tingui una digestió molt, molt còmoda i molt planera, no? Que és...
Perquè...
És la fita, no?, del que fem.
Perquè quina diferència hi ha entre un producte convencional i aquest biodinàmic? A nivell de cuina, de tractament...
Bueno, el biodinàmic és residual i l'únic que fa és que hi respecta la natura al 100%. O sigui, no hi afegeix, ni tira, ni posa, ni deixa de posar, ni treu. O sigui, diem...
Natural al 100%.
Exacte, natural al 100%, no? I, clar, això com influeix a la verdura? Home, doncs que una verdura que es deixa fluir i que està carregada d'energia, pues és molt més bona que una que produïm per un estàndard i per fer una producció que, a la màxima possible. No? Aleshores, bé, jo comparo sempre amb que pots comprar verdura morta o verdura viva. Nosaltres ens situem entre l'ecològic i el biodinàmic, ens permet estar més a la vora de la verdura viva que de la verdura morta. I per què? Perquè ens interessa que senti bé. I perquè senti bé, per sentir, ha d'haver-hi alguna cosa. Si només és una cosa física, farà una funció, que és et donarà escalfor al cos i tu cremaràs i ja està bé. Però si a més la sents, et donarà unes altres coses.
I llavors, per combinar-ho, per exemple, els peixos, on els adquireix també... Vull dir, perquè segueixin aquesta línia...
Bé, nosaltres fem una aposta per lo que és la proximitat, per lo que és el territori. No som ni radicals slow, ni som radicals quilòmetre zero, ni som radicals proximitat. Ens agrada molt el tema de la certificació ecològica, perquè això dona unes garanties. I després el biodinàmic és, ja dic, residual, i és perquè és un tema d'amistats que de producció en si de la que rebem al restaurant. Però que sí que quan la tenim passen coses. I després tot això fa que pues, un peix de proximitat podem interpretar que és un peix pescat aquí al Mediterrà, que s'agafa a la llotja de Blanes o s'agafa a la llotja d'Arenys o fins i tot a la llotja de Roses. I ja està. I proximitat també pot ser un peix agafat a Galícia, portat amb les màximes condicions, en menys de 24 hores, i t'arriba perfecte, perquè un rigor mortis d'un peix també requereix a vegades una estona a la nevera perquè el muscle pues, estigui a punt, no? Bueno, són petits inputs, igual que anem a buscar una espàrrec a Ribera de Tudela, o portem també verdures de Navarra, o en tenim de Cervera, del Vallès Oriental, de l'Ella, de Tordera, de la Conca, que es fa molta producció ecològica, de les zones de Llavaneres, et mous, és que bé, el Prat, el Papiol, vas tinguent petits inputs. El que fas és crear una xarxa d'amistats i de persones que col·laboren amb el restaurant. Això és una mica la idea base, i al final no anem mai a un mercat central on tenim de tot, perquè com que es difumina una mica aquesta energia, no? I aleshores ens interessa més tindre aquest contacte directe.
Parlava de que aquesta cuina també és vegana, per tant, carn no tenen a la...
Sí, sí, no, el restaurant té carn, peix, té de tot.
O sigui, té de tot.
Però com a cuiners professionals entenem que si sabem cuinar bé una carn, hem de saber cuinar bé una verdura. Aleshores, l'IMASD el plantegem des del món del plat vegetal, del plat vegà, i després juguem amb el vegetarià o làctic, que seria afegir o bé un làctic o bé ous, o bé perquè ells admeten això amb la seva dieta, i després omnívor, que afegim sempre la carn. Però sempre la proporció de proteïna animal que podem afegir en aquests plats no excedeix d'un 30%. Per què? Perquè aquest és el barem que amb Ayurveda fa que els intestins treballin bé, no?
I quin és el perfil del client que ve al seu establiment?
Uau, ha sigut una bomba, això. De tot, absolutament de tot. Des de gent molt, molt coneguda, a gent molt poc que jo no conec, però que han sentit parlar i es prenen la molèstia de trucar i venir. De la mateixa manera que una gran celebrity es pren la molèstia de trucar i venir. Penso que hem aconseguit atreure la gent pel que oferim, no? I això és fonamentalment màgic, no? I s'ha d'aprofitar.
Bueno, jo haig de dir també als oients que treballo amb la seva germana, amb la qual tinc informació privilegiada de qui veu no bé, no? I, per exemple, quan ara va estar el Richard Gere aquí, doncs, clar, va ensenyar una foto de vostè amb el Richard Gere, o quan va vindre la Gwyneth Paltrow, també, per dir entre altres, hi ha altra gent així coneguda, no? I que, a més, són gent, per exemple, jo fa molts anys ja vaig entrevistar el Richard Gere quan va venir el programa del Àngel Casas. O sigui, t'estic parlant de fa molts anys, que havíem anat a TV3 i el vam entrevistar. Era quan estàvem amb tota aquella sèrie del tema del Nepal, que ell defensava, del Tíbet. Va venir també amb el Dalai Lama. Que són gent... Que ja els hi ve, que el recorregut aquest ja ve de fa temps, no? Llavors, clar, quan ho veus i t'ho comenten i d'això... Llavors, per exemple, en alguns casos...
Aquí el més bèstia que truquen... és que estem en un sòtano i baixen.
Baixen del cel, no?
No, però és que a vegades no saps... les ubicacions són... Sempre diuen location, 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 no? Que és tan important estar ben situat. Que nosaltres estem ben situats, però deixem d'estar a baix. I a baix o a dalt, els restaurants que no estan a peu de carrer, a vegades se'ls fa molt, molt complicada l'existència, no? I nosaltres... No sé, hem aconseguit una cosa que ens fa molt feliços, no? Que és que la gent vagi amb ganes, no? I un Richard Gere que sap a través de... I li has de donar les gràcies, en aquest cas, al José Andrés, que és el xef que està a Washington amb els seus restaurants i que li diu, si, com que sap que és budista i que ell, el pro-Tíbet, i que, a més, no menja carn des de fa moltíssims anys i sap que un espai com el nostre li pot donar el servei i li pot fer passar una bona estona, doncs m'encanta que aquest senyor tingui, pensi que vol menjar també a casa nostra i, sobretot, doncs, el comportament que va tenir, no? Que va ser excels i, a més, a vegades això, el sòtano, crec que fa que la gent torni a l'essència i no... Un és, pot ser important per la feina que té, però després enmig d'un restaurant que, a més, no té reservats i que tothom es veu i que ningú molesta ningú i que es torna com habitual que vegis cares conegudes i pues queda bé, no? I nosaltres, al final...
Llavors, què vol dir? Que vostès cuinen al mig? O...
Sí, sí, és que el restaurant és totalment obert. Nosaltres tenim una cuina que és menjador i un menjador que és cuina. I, a més, servim també els cuiners. Hi ha tot un... Sí, perquè l'honestedat que parlava abans, no? És un tema de transparència, és un tema de que no tenim res a amagar, que treballem des del cor, des del carinyo, no tenim unes normes que és no enfadar-nos i no cridar, i mirar de fluir, no? I d'interpretar el que hem de fer, i juguem això, no? I ens ho passem superbé.
Va amb la línia de la filosofia, d'idea. I, bueno, de tota manera, diu un sòtan i tal, però com que estan en un passatge petit, si trobes el passatge, difícilment... És difícil que no els trobi.
Home, és un passatge...
Entre la diagonal i travesser.
Sí, no? És un passatge petitet, i a més que té pues, el restaurant Coure de l'Albert Ventura, té l'Isop de l'Oriol Ivern, que té una estrella Michelin també, i el Casa Jordi, que aquest any farà 50 anys d'història, i després hi ha un japonès, però vull dir que amb un trosset de carrer hi ha 5 o 4 restaurants importants, no? I això fa que sigui un carrer que ha agafat una mica de volada, no?
Ja estem gairebé acabant. Ara anirem per la segona estrella, tot i que vostè ara amb la filosofia no li importa tant aquest tema, però...
No, jo vull creure que nosaltres els objectius que ens vam marcar no era ni aconseguir la primera. Nosaltres vam apostar per un canvi de filosofia i un canvi personal d'interpretar el que havia fet fins ara, i tenia ganes de posicionar-me amb el que estic vivint en aquests moments, no? Són canvis també personals, a nivell de com em miro de cuidar-me, no? I sense ser cap sant, tampoc aquí hem de fer... Jo no sóc una persona que sigui exemplar amb tot, però sí que m'aplico a millorar certs aspectes de la meva vida, no? I molts encara per millorar. I això és una mica el reflex, el que és Sereri, no? I tampoc hi havia la intenció d'aquesta estrella, que ens ha vingut pues, fantàsticament, perquè és exponencial, perquè fa que la gent se situa en el mapa, perquè de cop a Barcelona la gent que viatja s'interessa per aquests llocs, pues, pum, cau a casa nostra. Però, en definitiva, l'objectiu mai ha de ser buscar estrelles, en el nostre cas, primer perquè també ja les he viscut, i perquè ara estem en una situació de donar més plaer i de fer que la gent surti feliç i content del restaurant, és una mica la nostra fita diària, no?
Amb això que diu de cuidar-se, sembla que avui ha fet un esforç i això, pensava que tenia pilates o...
Sí, canvio també... la classe, sí. Bé, però...
No, li agraeixo...
Miro de fer el meu pilates i... Però no, són encaixos.
No vull dir que clar...
El faré demà. L'hora ja està canviada.
Per això li agraeixo que hagi vingut. Ja per acabar, tot i que deu ser molt difícil, recomani un plat de la seva cuina als nostres oients.
Del que hem fet fins ara, en aquests 2 anys que farem d'aquí uns dies al Sereri, jo potser destacaria com a plat així important és el gazpacho remolatxa que fem amb flors i segons temporada porta una mica de raïm, o ara que ja comença la cirera li afegim cirera, no? Però a trossets, eh? Però el gazpacho de remolatxa amb és brutal, és una cosa...
Quins ingredients té, per exemple? Bueno,
pues té remolatxa, té remolatxa, té tomàquet, té molt poca ceba i es passiva amb copos d'avena integral en comptes de pa, pel tema del gluten, i tot i que l'avena pot contindre traces i una miqueta pels intolerants és acceptable. Porta oli d'oliva, porta unes gotes de vinagre de xerès i poc més, no? I és, sobretot és la textura que agafa l'emulsió i el fet de treballar amb productes certificats o de proximitat de qualitat ens dona un sabor i una intensitat que és brutal. I és com anar a la terra, no? Connectar amb la terra. I és un plat que, com que la remolatxa és perenne, el podem tirar tot l'any, no? I fins i tot donem molt de gazpacho a l'hivern, que és fantàstic. Però és un plat que m'agrada molt, no? Junt amb la col... Bueno, és que tenim... Al final, quan comences en aquest món, la pateta i mongeta, per exemple, que hem reinterpretat i que és molt divertida, i sobretot incidim molt amb la cocció de la mongeta, que sigui molt, molt precisa per no perdre sals minerals, vitamines, clorofila, fibra... Clar, tot això fa que estem constantment revisant i revisionant coses, no? I, en definitiva, tot el que fem per nosaltres és important i sempre hi ha algun plat que enganxa més, no?
Doncs, llàstima, perquè era molt entretingut i d'això...
Se'ns ha quedat curt aquest
matí. Ens han quedat gairebé... Ens falten les postres, o sigui, sí. Que per una altra vegada...
Bé, pues, només dir una cosa, ara que has dit el dels postres. Som un restaurant que no fem servir sal refinada, no fem servir sucre blancs, no fem servir farines blanques processades. Està dintre la nostra interpretació del healthy, no? I mirem de fer un postre... Pues, reactualitzat sense aquests ingredients, no?
Doncs agraïm a Xavier Pellicer que ens hagi parlat d'alta cuina i del restaurant Sereri, que ha aconseguit aquesta última vegada que han dit els d'això una estrella Michelin,
sí.
Tot i que ell ja tenia un bagatge de moltes, ja ho hem repassat amb l'entrevista, ha treballat amb els noms més importants de la cuina del nostre país, però ell de per si ja és un nom important de la cuina del nostre país. I, per tant, agraïm que hagi fet l'esforç i hagi pogut vindre a parlar una mica d'aquesta cuina.
Doncs moltíssimes gràcies.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a 1 del migdia, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Del Camp a Taula. L'actualitat.
Mercabarna celebra aquest any el 50 aniversari de la seva Constitució. tot i que el trasllat del Mercat Central de Fruites i Hortalisses des del Born no es va produir fins al 1971. Coincidint amb aquesta efemèride, vam parlar l'1 d'abril en aquesta secció de l'actualitat amb dos majoristes del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna, Carles Martí, de 76 anys, i de l'empresa CMR, que ja era majorista de fruites i hortalisses al Born, explica el que va suposar per a ell el canvi a Mercabarna.
El canvi del Born, que nosaltres diem el Born vell, el Born nou, que és Mercabarna, hi ha una diferència abismal. Allà es treballava en unes condicions molt precàries, molt de l'època, 40, 50, 60, i ja sóc la quarta generació, per tant vaig viure aquell treball i aquella forma d'actuar, i aquí hi ha un modernisme, hi ha una activitat molt més dinàmica, molt moderna, aquí ja es treballa amb ordenador, ja es treballa amb telèfon mòbil, cosa que abans allà era impensable. Vull dir, tot ha tingut una evolució molt, molt, molt positiva. Principi de Mercabarna, els primers dos anys no eren tan positius, era feia por el canvi, però un cop aquí hi ha les empreses que s'han anat consolidant, tenen una continuïtat i un futur, francament, molt positiu, molt positiu. A més, amb un entorn, o sigui, amb un comerç de producte perible, però de producte saludable, de producte sa, de que la gent està de moda cuidar-se i això pues, influeix moltíssim que l'activitat aquesta tingui molt de futur.
Pere Sitjà, de 78 anys i de l'empresa Cultivar, va començar sent un botiguer que anava a comprar primer al Born i després a Mercabarna, per convertir-se més tard en majorista. Així recorda el que va passar i el fet de ser els primers importadors de productes exòtics.
En aquella època, botiguers, sempre hem sigut, estem estat en el ram de la fruita i fins que ens vam incorporar a Mercabarna, vam fer el trasllat a Mercabarna, inclús fins quatre anys després vam ser botiguers en una zona on hi havia molta, en aquella època, immigració, que suposava que eren alemans que venien de refugiats de la guerra, francesos, i era una clientela molt variopinta, no? Bueno, i ens vam vindre aquí, vam continuar siguent botiguers, fins que en un moment determinat, circumstàncies em van permetre convertir-me en majorista. I en majorista que, com veníem d'una botiga molt exclusiva, ens vam ocupar de productes novedosos, exòtics, desconeguts en aquell moment, com podien ser, parlem dels anys 60, 70, 70 i pico, com podien ser les pinyes, els primers aguacates, les endívies, i després hi ha mangos, papaies i tantes més fruites que hi ha noves, no? Que ara ja no ho són.
Sobre el canvi d'horari de passar de ser de nit a ser de dia al Mercat Central de Fruites i Hortalisses, Sitjà comenta...
Apoyant-se, a més, amb un horari que fa 26 o 27 anys vam ser capaços de canviar. No és el mateix que en aquella època treballar, hi havia gent que venia aquí a les 12 de la nit i estàvem fins a les 12, a la 1 del migdia, i penseu que feia molt fred, penseu que potser hi havia poca gent, avui era un dia fluix, però estàvem moltes hores aquí, ens preníem molts cafès, ens havíem d'escalfar les mans amb un foc que fèiem per aquí com podíem. Vull dir, el canvi horari ha suposat una cosa molt important pel mercat. Molt important també per les famílies, per les dones, per les senyores. Sortir de casa a les 12 de la nit per una senyora no era molt còmode, si és que buscàvem una caixera, una venedora o el que fos. Per tant, hem millorat. Els fills, nostres fills, també s'han incorporat en aquest món, l'han dignificat perquè primer, perquè van estudiar, van fer la seva carrera, però han vist que portant un negoci que és digne, perquè no, molt digne, i amb un horari normal, ha permès que la gent s'incorpori a l'activitat d'aquest negoci. Abans, si no, seríem quatre iaios només.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Els preus agraris. Aviram.
A la llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,34 euros. El groc viu a 1,43 euros al quilo, mantenint-se les dues cotitzacions respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 2,20 € al quilo i el groc canal a 2,11 € al quilo. Els dos preus repeteixen en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 12 € al quilo i el gall 5 € al quilo, mantenint-se els dos respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1,10, puja 2 cèntims. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,84 €, augmenta 2 cèntims. A la M de 53 a 63 grams a 0,69 €, repeteix. I a la S de menys de 53 grams a 0,53 €. Es manté en relació a la setmana anterior.
Vaquí de carn.
El vaquí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Mercolleida a 4,31 € a la categoria E, a 4,12 € a la U, a 3,87 € a la R i a 3,51 € a la categoria O. Totes les cotitzacions repeteixen respecte a la darrera setmana.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per majoristes han cotitzat el dimarts 18 de juliol a la secció de porcí del Mercat Carnís Ramader i Avícola de Barcelona entre 3 i 3,3 € per quilo. El llom de canya entre 3,62 i 3,65 € per quilo. La costella entre 3,80 i 3,83 € al quilo. El filet entre 4,80 i 4,83 € per quilo. I el cap de llom entre 3,25 i 3,28 € per quilo. Tots els preus es mantenen en relació a la setmana anterior.
Ubí.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,50 € al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 8,10 € al quilo per canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,60 € al quilo per canal. El cabrit ha marcat 12,80 €. Tots els preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Conill.
El conill de 1.750 a 2.200 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,66 €. Puja un cèntim en relació a la setmana anterior.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobank i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobank. Compartim horitzons.
El plat.
En aquesta secció oferim setmanalment receptes de temporada que han estat elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Què ens portes avui, Joan, per concloure la temporada?
Doncs, Isidre, avui tenim unes postres força curioses. Es tracta d'un dolç de tapioca amb gerds, un plat, si més no, diferent dels que mengem habitualment.
Quins ingredients necessitarem per a preparar aquest plat?
Com sempre, agafeu bolígraf i llibreta i preneu una nota. Per a 4 persones caldran 350 ml de llet, 30 grams de tapioca, una beina de vainilla natural, 90 grams de sucre en dues piles, una de 50 i l'altra de 40 grams, 250 grams de gerds i suc de llimona.
I ara, Joan, explica'ns com elaborarem aquest dolç de tapioca amb gerds.
Vinga, doncs en primer lloc es bull la llet amb la vainilla tallada longitudinalment. S'afegeix la tapioca en forma de pluja i es cou entre 10 i 15 minuts a foc lent, sense parar de remenar. Tot seguit es retira la vainilla i s'afegeixen 50 grams de sucre. Es remena novament i es disposa en copes o bols i es posa al refrigerador. Per un altre costat, es couen els gerds a foc suau, tapats, durant uns 10 minuts. S'afegeix el sucre restant i unes gotes de suc de llimona. Es barreja bé i s'aboca damunt del dolç de tapioca ja fred, fent una capa gruixuda separada. Es refreda de nou i ja es pot servir. I fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit i bones vacances.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, conversem amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep.
Bon dia, Isidre.
Doncs mira, aquí estem per a concloure la temporada i perquè ens expliquis quins són els peixos que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedien.
Doncs aquesta setmana ha hagut força moviment amb el mercat. hem tingut 40 i just d'arrossegament, tant d'origen nacional de Galícia i la cornisa cantàbrica, com d'importació principalment de Dinamarca i d'Irlanda. Hem tingut bacallà, una bona oferta del producte procedent de Dinamarca i Noruega. També el mercat ha presentat una bona entrada de bruixes o galls de les illes britàniques, concretament de la banda d'Escòcia, del litoral de França, i pel que respecta al peix blau hem tingut bones entrades de Bonitol del Nord, de la zona de Galícia, de les costes cantàbriques, i Bonitol del Sud, concretament del sud peninsular i del mar del Boran. Sardines del litoral catalano-llevantí, del sud peninsular de Galícia i del Cantàbric. I seitó, que gairebé ha sigut a tot el litoral peninsular del Cantàbric, de Galícia, de Portugal, del sud d'Almeria, de la zona catalano-llevantina.
I pel que fa al marís fresc, com ho tenim?
Pues el marís hem tingut escamarlant d'Escòcia, de la banda de França, del litoral de Galícia, del sud peninsular i del litoral catalano-llevantí, sense deixar de banda els musclos, que han estat un dels mol·luscs que han tingut una important comercialització al llarg de tota la setmana. I per últim tenim el cargol punxent, tant de les costes d'Itàlia com el del litoral català i llevantí.
Doncs moltes gràcies, Josep, i contactem de nou la propera temporada.
Gràcies a vosaltres, Isidre, i des del Mercat Central del Peix de Mercabarna, desitjar en nom de l'equip de la direcció del mercat a tots els oients unes bones vacances i uns bons àpats de peix i marís. Tornarem a estar a la teva disposició, com sempre, en el proper programa.
Molt bé, això ha quedat a falca, eh? Això més que comiat i d'això ha quedat com una falca, eh? Ens has ficat aquí el peix i marís perquè el mengem, eh? Bueno, que és molt bo, eh? I que va molt bé i que, a més, per això sempre parlem amb vosaltres, perquè és un... aprofitem per donar a conèixer quins peixos són els que més s'estan comercialitzant, però també, i tu, Josep, ens ho has anat dient darrere setmana, també explicant característiques de diferents peixos que també hem anat coneixent, no?
Mm-hmm. I encara queden molts.
No, per això. Bones vacances i tornem amb més peix i marisc la propera temporada.
Fins la propera.
Tot seguit, oferim la fitxa d'un producte del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, com hem fet les dues darreres setmanes. Avui parlarem de la nectarina, una fruita d'os que pertany a un grup semblant als préssecs, malgrat tenir l'aspecte exterior similar al de la pruna, com ara la pell fina, llissa i lluent. La seva polpa és de color groc vermellós en algunes varietats i blanc en altres. El sabor d'aquesta fruita és dolç i agradable, i la mida oscil·la entre els 30 i els 55 mil·límetres. El seu valor nutricional és de 50 calories per cada 100 grams i la seva estacionalitat va de maig a setembre a l'aire lliure. L'origen de la nectarina és bastant incert, encara que es remunta a fa uns 2.000 anys, al mateix temps que el préssec, nadiu de Pèrsia. Això fa pensar que potser ambdues fruites tenen el mateix origen. El seu nom prové de nèctar, pel seu sabor gustós. Les principals zones de producció són la Xina, Itàlia, els Estats Units, Espanya i Grècia. Cal dir que les nectarines són uns excel·lents reguladors del trànsit intestinal. No un tràmit, és un tràmit, però en aquest cas és el trànsit intestinal, perquè faciliten la digestió i eviten l'estrenyiment. Es poden consumir fresques o cuites per a l'elaboració de conserves, melmelades, confitures i gelats. També es pot emprar per fer pastissos, creps, etc. I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobank i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobank. Compartim horitzons.
La música de la gent del camp.
per acabar aquesta temporada, escoltarem una cançó que han escollit en Jordi, en Josep i en Miquel del Mercat Central del Peix de Mercabarna, uns assidus en aquesta secció. Es tracta d'una peça que està sonant molt a totes les emissores, molt de festa major. Una lluna a l'aigua del Charango.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna.
Passa a través nostre.
Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure.
Vull mirar-te.
No vull imaginar-te.
Vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu.
Vull amb tu d'allà.
Vine'm a buscar. Perquè balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits. Vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit. Vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't.
Vull mirar-te.
No vull imaginar-te.
Vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu.
Vull amb tu d'allà.
Vine'm a buscar. Vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Que sona Charango presente! Des de Catalunya al món sencer, balla, balla!
El dilluns 24 de juliol es fa al Mont Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, una jornada sobre les varietats locals de tomàquets per la cuina del Bages. La jornada té lloc en el marc de la primera festa del tomàquet d'aquesta comarca de la Catalunya central. El dia 25, Santa Coloma de Farners acull una jornada sobre el bacteri Xilella fastidiosa, en la qual es tractarà la situació d'aquesta malaltia i les actuacions de prospecció i la recollida de mostres que s'estan efectuant al respecte. El 27 de juliol es realitza a la localitat lleidatana de Gimenells a la 21a exposició de varietats i préssecs i nectarina. El dia 1 d'agost es duen a terme a Valls dues jornades tècniques, una sobre l'educació pedagògica en la gestió de la fauna i l'altra sobre l'energia en biomassa local per a indústries de la comarca de l'Alt Camp.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
El 29 i 30 de juliol se celebra a Gósol la Fira Artesana d'Estiu i Festa dels Càters. Els dies 1 i 2 d'agost es realitza a Baix una nova edició del Firagost, la Fira Exposició del Camp Català. El dia 10, Bellver de Cerdanya acull la Fira de Sant Llorenç i de l'11 al 13 s'efectua a Riudoms la tradicional Fira de Sant Llorenç, Fira de l'Avellana. Per últim, del 18 al 21 d'agost es du a terme a Cambrils la mostra gastronòmica, comercial i d'artesans.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Amb les fires donem per acabat l'espai d'avui. Tornem la propera temporada a Del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes relacionades amb el món agrari i rural, agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya. Aquí, a Ràdio Estel. Bon estiu i bones vacances a tothom.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.